El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Els casos de coronavirus segueixen a l'alça a la comunitat. De fet, el Departament de Salut ha posat en marxa de nou un sistema telemàtic per als positius de Covid que puguin agafar la baixa laboral a través de La Meva Salut. Caldrà omplir un formulari online amb els símptomes que es tenen i un metge de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per correu. La baixa serà de 5 dies, tot i que es podrà demanar l'alta si abans desapareixen els símptomes. A més, també estan creixent les hospitalitzacions. De fet, segons dades de l'Hospital de Sabadell, actualment hi ha 114 malalts ingressats a planta i 2 més a la UCI. Mentrestant, la sensació a la població és que la pandèmia ja no és present i els ciutadans van recuperant mica en mica una normalitat que han agafat amb ganes. En parlem de tot plegat amb Salvador Massí, professor de la UOC, investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns de nou a Ràdio Sabadell.
Bon dia, un plaer sempre amb vosaltres.
Quina és la situació actualment a Catalunya? Perquè la diferència principal amb mesos enrere és que hem perdut molt el focus, no? No és una qüestió que dia a dia els mitjans de comunicació estiguem actualitzant i segurament és més difícil, no?, saber exactament quina és la situació. Com tenim ara mateix la pandèmia a casa nostra?
Efectivament, hi ha hagut un canvi sobretot de percepció més que no de situació real. El gran canvi va ser, evidentment, a partir del moment que vam estar tots ben vacunats, amb dues dosis, una gran part de la població, i això va fer doncs, que deixéssim de tenir els ingressos i la mortalitat que teníem abans. Però a partir d'aquí hem passat doncs, a aquesta fase que hem dit ara de conviure amb el virus, que bàsicament vol dir que no estem fent cap mena de seguiment dels casos que hi ha, dels contagis, etc. I bé, ho estem veient ara als hospitals, o sigui, com hem vist altres vegades, a les onades primer hi ha el pic de contagis, després ve el pic d'hospitalització, després hi ha el pic de mortalitat. Doncs el primer no l'hem vist perquè no l'estàvem mirant i ara ens trobem als hospitals que s'estan omplint. La situació, pel que diuen els models matemàtics, sembla que està ja fet el pic. Sembla que ja hauria d'anar a la baixa, però veurem què passarà les properes setmanes. En tot cas, és una onada més, com les que hem tingut darrerament. La diferència és això, simplement no hi estem fent gaire cas.
I això vol dir que els casos estan creixent més ràpid que quan els hi fèiem més cas o no? És a dir, s'està notant aquella qüestió que es comentava, no?, quan la darrera onada que vam estar-ne pendents, no?, que es van aixecar les restriccions quan encara no havien baixat del tot els casos, i molts experts deien s'ha fet perquè s'ha demostrat, no?, que aquestes restriccions que estem aplicant no acaben de ser útils per contenir el virus. Amb la situació actual es pot dir que això ha estat així? És a dir, que realment sense aquestes restriccions l'evolució del virus ha estat la mateixa que hi havia hagut quan teníem més restriccions?
No, jo crec que no, perquè el fet de no fer absolutament res, ni portar mascaretes, ni fer distància, ni evitar aglomeracions, ni res, jo crec que ha ajudat a que el virus corrés més aquestes últimes setmanes. El nombre de casos, és, com dèiem, és difícil de saber exactament, perquè no els estem comptant com els comptàvem abans, però pel nombre d'hospitalitzacions sembla clar que hi ha hagut un contagi bastant important, i això es deu sobretot això, a no fer cap mesura. És una mica paradoxal, no?, perquè en altres moments de la pandèmia, en els últims mesos, hem tingut situacions semblants en les quals el virus circulava potser també amb la mateixa intensitat, i llavors sí que fèiem coses, fèiem alguna cosa per intentar controlar-ho, com per exemple això, almenys portàvem mascaretes, etc. Simplement hem passat a no fer res, no perquè les xifres siguin millors, sinó simplement perquè hem decidit que hem de tirar endavant i viure com si no hi hagués pandèmia.
Però hi és encara.
Efectivament, sí, hi és, hi serà, i això, el virus va al seu ritme, el virus segueix evolucionant, han sortit dues variants noves, subvariants en aquest cas, de l'Omicron, més contagioses que les anteriors, que donen més problemes a l'hora, evidentment, de controlar els casos, el nombre d'infeccions. Tot això seguirà igual, independentment del que fem nosaltres, i si no fem cap mena de mesura de control, doncs clar, hi haurà seguirament onades que podrien haver sigut més baixes si haguéssim vigilat una mica.
Un dels mantres que s'ha instal·lat és que les contagis per Omicron són lleus. Això segueix produint-se? És a dir, els contagis per Omicron són un simple refredat?
No, en absolut. O sigui, l'Omicron no és un virus lleu, això és un error que s'ha instaurat, perquè és el relat una mica que interessa, però l'Omicron és un virus terriblement contagiós. O sigui, ja només per això ja no es pot dir que sigui lleu. És un virus encara més contagiós que que les primeres variants de l'Omicron o que la Delta, que ja eren virus molt contagiosos. Per tant, això vol dir que són virus difícils de controlar. i segon, els casos que donen no són lleus. Això ho veiem clarament amb tots els ingressos i tota la mortalitat que tenim. El que passa és que l'impacte que té social és menor perquè estem vacunats, no perquè el virus sigui lleu. Però la vacunació, ja sabem que la protecció que donen els anticossos va baixant amb el temps. Per tant, què passarà quan la immunitat estigui de baixada i el virus aquest encara segueixi circulant? No és ni molt menys un refredat, segueix sent la mateixa malaltia que veiem abans, segueix sent una malaltia que pot causar problemes importants, sobretot a persones grans, persones amb altres patologies, causa també un número important de Covid persistent o altres formes de Covid que no són ni molt menys un refredat ni no són ni molt menys lleus. És un virus que encara no coneixem bé del tot, que sembla que està donant molts més problemes més enllà dels pulmons. Al principi sempre pensàvem que era un virus respiratori, i sí, és un virus respiratori, però també va a molts altres llocs i això té uns efectes bastant més profunds, diguéssim, que no el virus de la grip.
Parlant de les hospitalitzacions, la situació comença a ser crítica als hospitals de Catalunya, que és el que diuen les dades.
La situació, pel que sembla, deixa de ser crítica o deixarà de ser crítica els propers dies si els models funcionen. Els hospitals han arribat a un punt no de col·lapse, però sí de bastanta saturació, alguns més que altres. Si parleu amb gent que treballa als hospitals, n'hi ha alguns que realment han estat al límit de col·lapsar-se, en part també perquè molt personal sanitari estava o contagiat o també de vacances, que també és una època de vacances. Per tant, la situació ha sigut tensa, no dramàtica com altres moments, però sí tensa a molts hospitals. Si tot segueix els models que ens diuen els experts, això hauria d'anar baixant ara. Però ho haurem de veure a partir de les properes setmanes si realment es compleix la predicció o no.
Aquesta mateixa setmana, la setmana passada, el temps passa molt ràpid. La setmana passada conversàvem amb el director general de la Corporació Sanitària Partaulí, aquí a Sabadell, ens explicava que una de les diferències que tenen ara a l'hora de comptar malalts de coronavirus, fa temps que ens ho diuen, és que alguns d'aquests malalts que es compten com a malalts Covid no són malalts que ingressin per Covid, sinó malalts que ingressen per altres patologies i quan se'ls fa la PCR de control, doncs es demostra que tenen Covid i per tant s'han d'aïllar i tractar d'una manera diferent i per tant s'han de sumar amb aquest número de malalts. Això hauria de restar importància a les xifres d'hospitalització que estem donant?
És una bona pregunta i és una qüestió que confon l'estadística, sens dubte. Una cosa és els malalts de Covid que acaben ingressats i l'altra són malalts amb Covid que estan ingressats. Però això és més difícil de diferenciar el que sembla, perquè hi ha molts malalts que ingressen per un altre tema, però el Covid el que ha fet ha sigut desestabilitzar la seva malaltia. Per tant, allà el Covid també ha tingut un paper en fer que ingressin. Aquests haurien de comptar també com ingressos per Covid, tot i que la causa principal sigui una altra qüestió. Parlant aquests dies amb la gent del comitè assessor de la Covid, les dades que manegaven tots la gent d'hospitals estimaven que eren 50-50, o sigui, la meitat eren per Covid, la meitat eren amb Covid, i amb aquests inclouria els descompensats. Per tant, sí que és cert que rebaixa una mica, diguéssim, l'impacte dels malalts ingressats per culpa de la Covid, però segueix sent una xifra molt alta. La meitat d'ingressats ara que siguin de Covid segueix sent més alta, per exemple, que la que teníem l'any passat per aquestes dades.
Pel que fa a la mortalitat, perquè feia un tuit vostè l'altre dia que deia doncs, que realment, si no m'equivoco, les xifres crec que duplicaven o triplicaven les xifres de mortalitat que havíem tingut la mateixa setmana, no? Que analitzava setmana a setmana de l'any anterior. Què ha passat amb la mortalitat, per tant? S'està tornant a disparar?
És proporcional, evidentment, als contagis. Jo crec que aquesta és la part que potser ens estem despistant i no recordant, no? S'ha de dir, crec que s'ha de dir les coses com són. O sigui, aquest virus és molt contagiós, primer problema. Avantatge, estem ben protegits ara amb els anticossos o per haver passat la infecció. Per tant, la mortalitat, el percentatge és molt baix comparat amb altres onades. Això és molt, molt positiu. Però si sumen les dues coses, un virus que contagia molt, encara que el percentatge de casos greus i de morts sigui baix, si hi ha molts contagiats, aquest número serà, al final, substancial, que és el que estem veient. Per tant, no és inesperat veure aquesta xifra de mortalitat. Segueix sent una xifra baixa, però és una xifra que podríem reduir encara més si féssim alguna mena de mesura de control. No estic ni molt menys parlant de tornar a tancar bars, restaurants o tancar-los a casa ni res d'això. Això crec que no fa falta, evidentment, quan tenim aquesta immunitat que tenim ara i el virus realment té un impacte molt menor. Però de no fer res, a tancar-nos a casa, ja hi ha un punt mig, també crec jo, i fer alguna mena de mesura, sens dubte, hauria evitat aquesta onada de contagis o l'hauria reduït una mica i, per tant, hauria reduït, sens dubte, proporcionalment el nombre de persones que estan morint aquestes setmanes.
sobre aquestes persones que estan morint de coronavirus, li dic perquè últimament a les xarxes no, hi ha molt soroll i moltes qüestions que es posen damunt la taula i que m'agrada contrastar-les amb experts. No? Es parla molt també que són gent una mica el mateix que parlàvem de les hospitalitzacions, que no moren exclusivament pel Covid, que tenen d'altres patologies associades, que s'haurien mort per un refredat, per una grip, i que, per tant, aquesta malaltia també els descompensa. Això que diuen els professionals de la salut, i, per tant, doncs, té incidència. Això és així, també?
Bé, com bé dius, és el mateix que els que amb el cas dels ingressos. O sigui, evidentment, de la mortalitat que ara assignem al Covid, hi hauria una mica de tot. Hi hauria els que estan morint pel Covid, els que estan morint amb Covid, que s'estan morint d'una altra cosa, i els que s'estan morint per culpa d'una descompensació que el Covid els hi ha causat. Per tant, hi ha una mica de tot. Segueixen una xifra bastant alta i una xifra que es podria reduir. O sigui, no podem dir que aquesta mortalitat és tot de gent que s'està morint per altres coses, que a més se'ls descobreix que estan infectats. No, la Covid té un efecte important en persones, evidentment, amb gent gran i amb gent amb problemes anteriors. La mitjana d'edat de gent ingressada en aquests moments és per sobre els 80, o sigui, realment està afectant sobretot a gent gran, però això no vol dir que no els hagin de cuidar, no? A vegades també s'instal·la una mica aquest relat, no?, de dir, bé, són gent gran, són gent amb problemes, doncs ja s'havien de morir igualment. Home, no és això. Hi ha gent que podria viure tranquil·lament molt més anys sense haver de patir, que la Covid haurà escurçat la seva vida. I a més, un altre tema, insisteixo, que no en parlem, que parlem molt de mortalitat i d'ingressos i això, i no parlem de les conseqüències a llarg termini de la Covid. Tenim molts casos de Covid persistent que no sabem què fer amb ells. Gent que experimenta una sèrie de símptomes que poden allargar-se moltíssim amb el temps, amb alguns els hi dura anys, i alguns poden ser tan invalidants com que no puguis sortir de casa perquè realment no tens forces per fer res. Segueixen sent percentatges baixos, sens dubte, però aquesta gent també els hi podríem estalviar tot aquest patiment, o una part d'aquesta gent, si féssim una mica de una mica en compte.
Vaig a l'anar en compte, perquè què vol dir exactament anar en compte? És a dir, quines mesures hauríem de prendre? Perquè hi ha dues opcions, no? L'opció de el govern ens imposa unes mesures i, per tant, les apliquem, i l'altre és aquest concepte que es va instaurar també de l'autoresponsabilitat, no? De les mesures que cadascú de nosaltres pot prendre per evitar contagis, per evitar estendre la malaltia. En aquest sentit, començo per una part. Àmbit institucional, què creu que s'hauria de fer des de les administracions per contenir contagis ara mateix?
Les administracions ho tenen molt complicat, perquè portem mesos venent el relat de que estem en fase postpandèmica i ara com tirem enrere i diem a la gent que no, que això no era així, que seguim en pandèmia. És molt difícil el paper que tenen ara després de com han funcionat les coses els últims mesos, sobretot a més perquè estem seguint l'estela del que es fa a la resta d'Europa i és molt difícil de ser el país o la regió que fa una cosa diferent a les altres. Per tant, no sé exactament políticament i socialment com ho poden gestionar. Epidemiològicament és una cosa, però després hi ha la realitat social i política que és una altra, i això és complicat. A nivell personal, bé, el que passa és això, que al final ens passa la pilota a nosaltres, no? I passa que apel·len una mica a la responsabilitat i a la prudència de cadascú. Clar, bueno, es pot considerar que això és una mica injust, que estaria millor que hi hagués una normativa centralitzada que vingués del govern, sobretot perquè hi ha una gran part de la població que aquestes mesures els importa un rave. Només cal aquests dies volar amb avions, per exemple. Hi ha certes companyies en les quals s'anuncia per megafonia que s'ha de portar mascareta perquè és obligatòria encara, i ningú la porta i ningú fa res. Per tant, clarament aquí pots veure com si deixes la responsabilitat a cadascú, la gent fa el que vol, i si no hi ha un control de part de les autoritats, doncs aquestes mesures s'implementen. O sigui, passar la pilota, com dèiem, a la gent i que la gent faci el que cregui que ha de fer i sigui responsable, funciona relativament bé amb una part de la població, però no amb tota. Per tant, les onades són difícils de controlar. Què recomanaria jo en aquesta situació, a la qual no podem comptar amb que hi hagi unes direccions centrals? Sobretot el de sempre, prudència i sentit comú. No ha de ser més que això. És portar mascareta quan no pots fer distància social, evitar aglomeracions, sobretot activitats a l'aire lliure al màxim, les persones de risc, evidentment extremar les precaucions, posar-se la tercera dosi a qui no se l'hagi posat, posar-se la quarta dosi a qui li ofereixin. Tot això són mesures que ajudarien molt a reduir el risc personal, que crec que això és una cosa que és assumible. No estem parlant de mesures molt complicades. Ja entenc perfectament que la mascareta és incòmoda, sobretot a l'estiu, que hi ha gent que li costa més que altres, però és una eina que sabem que funciona molt bé. Per tant, una cosa tan simple com això crec que és un preu que podem pagar bé per reduir aquest risc. Veurem ara que ens acostem en aquesta fase d'aquesta onada que sembla que és de baixada. Potser aquestes mesures ara potser no seran tan necessàries com haguessin sigut fa unes setmanes o com seran segurament a la tardor. En aquest sentit, crec que hi haurà aviat algun anunci per part del govern català, perquè el comitè assessor ha passat un informe, em sembla que era ahir, amb les conclusions i amb les recomanacions del que caldria fer a partir d'ara, i és molt possible que recomani que encara que no poden obligar o no ho faran de forma oficial, sí que recomanaran tot això que estem dient d'anar una mica en compte.
M'agafo amb algunes de les qüestions de les que ha anat dient i anem desgranant-ho tot plegat, perquè parlava de seguint l'estela d'Europa, i això és el que li volia preguntar també. Aquesta situació de creixement de casos que hi ha hagut a casa nostra també s'ha produït als altres països europeus, dels que hem anat seguint una mica i ens hem anat emmirallant?
Sí, el tema és bastant semblant, perquè tots hem actuat bastant en la mateixa tònica. Van ser els anglesos potser els primers que van començar a dir anem a viure com viure amb el virus, però la resta d'Europa s'hi va apuntar ràpidament. Per diversos motius, perquè és el que tothom volia, ho hem dit al principi, la gent tenia ganes, no, de recuperar la normalitat, jo el primer, o sigui, evidentment, i els polítics ens han donat una mica el que volíem en aquest sentit. I després hi havia la necessitat econòmica, social, psicològica, fins i tot d'una certa normalitat, per tant, això també s'ha de tenir en compte. I com que tot s'ha prioritzat això en aquests moments, en lloc de frenar, d'evitar els contagis, doncs és una cosa que és bastant transversal a tota Europa, de fet a tot el món, diguéssim, avançat, en el qual hi havia doncs, més vacunació, que és el que ens permet fer prendre aquestes decisions. Sens dubte, la vacuna és la diferència, perquè si aquesta decisió l'haguéssim pres fa un any i mig, quan no estàvem vacunats, hauria sigut una catàstrofe, ara sí que podem fer-ho. Doncs més o menys tothom està fent el mateix.
Vacuna, perquè deia, tothom que no s'hagi posat la tercera dosi, que se la posi. Aquí amb les vacunes, el nombre de vacunes que hem de portar són 3, haguem passat o no haguem passat la malaltia?
Sí, podem ara ja, sí. Evidentment, si l'heu passat fa poc, no. Un cop passes la malaltia, tens una certa immunitat, no sabem quant dura, però sí relativament bona durant uns mesos. Ara es calcula més o menys 6 mesos. Per tant, si teniu 2 dosis i heu passat la malaltia fa més de 6 mesos, ja és el moment de tornar a pensar en la tercera dosi. Les 2 primeres dosis se l'han posat 90% de la població, o sigui, és realment un dels països amb més tassa de vacunació, i això és fantàstic. La tercera ha quedat reduïda a la meitat, només hi ha el 50% de la població que se l'ha posat, també en part perquè molta gent es va infectar per l'Omicron, per tant no s'hi va donar temps de posar-se la tercera, que ja es van infectar a principi d'any, però ara que ja ha passat un temps de les infeccions de gener, ara és el moment de tornar a pensar en la tercera dosi, i és molt possible que hi hagi una campanya una mica del govern en aquest sentit de recordar que és un bon moment per continuar per completar la vacunació qui no ho hagi fet.
I aquells que es van posar la tercera dosi al gener, per exemple, en aquell moment d'aquella onada de tercera dosi, ara els tocaria una quarta o encara no?
És una bona pregunta. Quan tocaria la quarta i quan dura la protecció? És cert que les vacunes van perdent eficàcia. En principi han d'aguantar uns mesos. El que passa és que no sabem exactament això que vol dir, mesos, de què estem parlant. 6 mesos sembla que és el mínim que sí. Quan tocaria la quarta dosi per tota la població? És difícil de dir, encara estem estudiant dades i s'està calculant quan seria això. Per la gent fràgil, sens dubte, per la gent amb gran i amb problemes, aquests són els que normalment ja tenen una resposta d'anticossos més baixa, per tant aquests la quarta ja hauria de ser ja. De fet, això és una de les coses que hem estat discutint aquests dies amb el comitè, si recomanar la quarta dosi ara o esperar a la tardor. Hi ha diferents punts de vista, però sembla que si està imposant potser com més aviat millor per la gent gran. Per la resta de la població ja veurem. Com deia, ara és molt possible que estiguem de baixada de l'onada, potser per tant ara no seria potser la prioritat, però de cara a la tardor, que molt possiblement tindrem una altra pujada, potser tornar a reforçar la immunitat allà no estaria malament posar la quarta. Però crec que això s'ha de decidir amb dades a la mà, i haurem d'esperar una mica tenir més informació per saber si cal la quarta a tota la població o si la podem deixar només per la gent de més risc.
Sobre aquesta qüestió de la tardor, plana una qüestió dins de la societat i per això aprofito per preguntar-li de... ens hem d'esperar a la tardor que sortiran millors vacunes. D'això hi ha alguna certesa?
Estem anant cap aquí, sí. A veure, millors vacunes és difícil també això.
O més eficients,
vacunes...
a per l'Òmicron.
Sí. En aquest sentit, sí, o sigui, s'estan treballant i ja s'estan preparant les vacunes específiques per Omicron, però no és que siguin massa més millors que les que tenim ara. O sigui, les que tenim ara ja donen una protecció contra l'Omicron bona, les que venen específiques de l'Omicron potser seran una mica millor, però no crec que hi hagi una gran... No sembla que hi hagi d'haver-hi una gran diferència. Sí que és cert que, clar, si les tenim, millor usar-les. Llavors, és molt possible que si esperem a la tardor ja hi hagi... algun tipus de vacuna més específica per l'Omicron i seria millor. El que passa que això depèn de molts factors. Depèn de que es puguin produir amb prou rapidesa, es puguin distribuir amb prou rapidesa i les tinguem a punt per quan toqui. És molt possible que sí que tinguem a l'avís que venen vacunes més específiques, però com deia, no serà una diferència abismal. Les que tenim ara ja són força bones contra l'Omicron.
Li demano allò de la bola de vidre, per acabar l'entrevista. Amb el que hem passat ara, podem... pensar que podem tenir un juliol, final de juliol, agost, relativament tranquil?
Possiblement, i això ja és molt bola de vidre, perquè això no es fieu molt del que dic, perquè és una predicció amb les dades que tenim una mica arriscada de fer. Si seguim el patró que hem seguit els dos estius anteriors, que és molt possible, perquè ja s'assembla una mica al que hem vist altres moments, és molt possible que potser encara vegem una mica de pic durant unes setmanes i vagi baixant una mica, perquè realment a casa nostra les activitats de l'estiu són la majoria a l'exterior i fins i tot els sopars amb amics, el que sigui, es fan a la terrassa o es fan a les finestres obertes, per tant la ventilació juga un paper bastant important en aquest sentit de reduir casos. És molt possible que tinguem un juliol-agost relativament tranquil. El que sens dubte tornem a tenir problemes és a la tardor, quan torna la feina, torna el transport públic, torna les escoles, això ja ho hem vist dos estius, dos tardors abans, i aquesta tardor no, en aquest sentit no ha de ser diferent en el sentit de com correrà el virus i quants contagis hi haurà. Sí que evidentment els ingressos seguiran sent proporcionalment baixos, però això no vol dir que no tinguem una onada i tinguem un impacte important que pot arribar a tornar a col·lapsar, a saturar hospitals, esperem que no col·lapsar-los del tot, però sí que pot donar feina afegida, sens dubte, als hospitals, perquè sembla que possiblement començarem la tardor també sense fer masses mesures de contenció i, per tant, els contagis estan pràcticament garantits.
Clar, en aquest sentit, si seguim patrons, una de tardor, una de pels vols de Nadal, ho hem anat veient, no?, pràcticament. És el que hem d'esperar, que a partir d'ara sigui així?
Aquesta és la por, no?, de que aquest virus ja s'hagi quedat així i que tinguem onades periòdiques cada any. O sigui, estem acostumats a les onades de grip. La grip sabem que té una onada cap a l'hivern i després baixa a principis d'any, però és que aquest virus que tenim ara, el coronavirus, no és tan estacional com la grip, el que estem veient. Sí que té un pic a tardor, té un altre pic a gener, té pic a l'estiu, com estem veient ara, no té pics només determinats per la temperatura, sinó que determina molt més aviat la nostra interacció social és la que determina els contagis. I quan hi ha moments de més barreges és quan sembla que hi ha un pic. Què passarà amb això? Depèn molt de l'evolució del virus. Si segueixen sortint variants més contagioses, doncs clar, cada cop és un problema. Aquestes variants que tenim ara, les subvariants noves de l'Omicron, s'escapen una mica als anticossos, per tant vol dir que tornem a reinfectar-nos. Ja havia, deien els càlculs, fins a un 25% de les infeccions que veiem ara són reinfeccions d'Omicron. Això vol dir que la gent torna a ser susceptible a infectar-se. Si això es queda així... si aquest virus no evoluciona cap a una versió que s'escapi altre cop dels anticossos i sigui més infecciosa, doncs potser podrem evitar aquestes onades periòdiques. Si els anticossos aguanten més, doncs potser ho frenarem. És difícil, evidentment estem anant cap a aquest punt de hem de conviure amb el virus, haurem de conviure amb el virus sens dubte, però hem de trobar quina és la mesura, les mínimes mesures socialment acceptables per mantenir un cert control del virus. Evidentment, en el cas de la grip és molt fàcil perquè dius, saps quan apareixerà, per tant vacunes la població just abans que aparegui, comences a fer una sèrie de mesures llavors, prepares els hospitals, perfecte, però amb aquest no podem fer-ho perquè ens apareixen pics tot l'any. Per tant, hem de veure què representarà, què voldrà dir realment conviure amb el virus d'ara endavant.
Salvador Massip, moltíssimes gràcies per haver-nos atès com sempre. Que vagi molt bé, que tingui un bon estiu sense gaires sotracs pel virus. Que vagi
igualment.
Molt bé. Gràcies, adéu.
Que aconsegueu estalviar-vos els contagis aquest estiu. Vinga.
Si pot ser, tot això que... On s'ha de signar? On s'ha de signar, que diria aquell. Gràcies, que vagi bé.
Vinga, adéu.
Adéu.